A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Ens arriben novetats des de l'Ajuntament de Ciutadella en quant a la polèmica peatonalització de la plaça d'Esborn. L'equip de govern ha més una nota de premsa lamentant que els empresaris hagin trencat les negociacions que hi havia en marxa per tal d'intentar arribar a un acord i després de la demanda judicial que van posar en contra d'Esborn peatonal. Després de diverses reunions per tal d'arribar a consens, la voluntat s'ha romput perquè els 22 comerciants demandants així ho han decidit, segons explica el consistori. Així que sembla que la demanda continuarà endavant també la polèmica. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes, amics i amigues al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dijous 23 de juliol.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Avui se celebra el Dia Mundial de les Balenes i els Dofins. Pere Gibert, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Com ha anat aquesta setmaneta de vacances?
Molt bé.
Bé està.
Sí.
Has vist balenes i dofins?
No,
has anat tan
no he tingut l'ocasió.
No has fet cap viatge per la mar?
No.
Terrassa, mar, tampoc n'hi ha.
Terrassa no n'hi ha. Hi ha una piscina molt grossa,
però
això sí.
Però allà no hi ha dofins.
Algun de goma, de plàstic, inflable.
Cert. Va ser l'any 1986 quan es va decidir marcar el dia d'avui en el calendari com un dia per recordar la importància de cuidar aquestes dues espècies animals, les balenes, una espècie que actualment està en perill d'extinció i que tot i estar prohibida la seva caça, la pràctica il·legal encara existeix i es continua venent la seva carn i també oli de balena. A més, també es troben amenaçades per captures accidentals, per l'escalfament de la mà d'ocasió per descanvi climàtic, ja ho sabeu, i pels residus que sí, que nosaltres, els humans, tirem a la mà, impacte de les indústries, plàstics contaminants i tòxics. A Menorca és difícil trobar-se amb aquests grans mamífers, però no impossible. Com és habitual, la naturalesa regala a vegades imatges i moments espectaculars en els privilegiats que tenen la sort de coincidir amb qualcun d'aquests animals. El passat mes d'abril, un home que navegava per la zona de Cal en Bosc a Ciutadella es va topar amb un cetaci de grans dimensions. El mariner de nom Àngel va tenir fins i tot temps de fer un petit vídeo.
No he vist nunca un cachalote. Míralo. Sí.
Al lado de la red.
Sí.
Ahí va, ahí va.
Groc, tu i jo... Quin meravellós so de la mà amb aquesta impressió del que fa veure una balena. També els dofins s'enfronten a aquestes amenaces i perills, aquests mamífers tan sociables, encantadors, amb la seva rialla, també molt intel·ligents. A vegades també hi ha hagut gent que els ha vist amb el viatge de Menorca cap a Barcelona o cap a València. I tots aquests animals també han de superar cada dia entrebancs perquè la seva espècie sobrevisqui. El passat mes de juny, a la plaça de Son Saura, Ciutadella, va aparèixer un exemplar de dofí i es va posar un cop més en evidència els perills que afronten aquests entranyables animals perquè va aparèixer mort amb un tall net i profund a la seva aleta que, segons els experts que el van examinar en aquell moment, era impossible que el tall fos provocat per processos naturals, és a dir, fets per altres depredadors, sinó que van acabar determinant que la ferida estava relacionada amb alguna activitat humana. Experts que cuiden aquests animals a Menorca fa uns anys es va descobrir l'única zona del Mediterrani de cria de catxalots al nord de Menorca i es va descobrir després d'anys de feina i de campanyes d'investigació per part dels amics de l'associació Turciops.
Aquesta campanya el que pretén és estudiar la connexió que hi ha entre les poblacions de dofins i ballenes de les Balears i la població de dofins i ballenes del sud de França. Perquè entre les dues zones hi ha una ampla zona de mar que és desconeguda.
I així ho han fet aquest estiu. Un equip de 5 persones han navegat a bord del veler Irifi amb l'objectiu de saber més sobre els cetacis que habiten en aquesta àrea que veus. Es troba al nord de...
Meravellosos els experts i amics que, no fan, que sempre fan bona feina per conservar i cuidar les espècies animals aquestes i d'altres. Pere, tu te'n recordes que a aquesta hora del programa hi havia un concurs?
I tant, no penso en res més.
No penses en,
no
res,
penso
més.
En res més.
Pensa que en Axel Camarasa t'ha agafat avantatge bona, aquesta setmana.
Home, és que si juga sol.
Clar. Axel, com estàs?
Molt bé.
Has jugat sol, però...
Però bé.
Entre tu i jo, vale. Les ha guanyat totes, tu.
No.
Sí. Algunes sí, eh?
Ep, algunes sí.
Algunes totes ara... ja comencen quantes a haver-hi certes contradiccions.
Quantes caselles té un tauler d'escacs?
40.
N'Excel, et d'avantatge, estimat.
Quantes?
64.
La vas saber la primera, aquesta.
Però aquesta no era la pregunta d'avui.
No, la pregunta d'avui, bam, tarantatantatant. La balena blava és l'animal més gran del món. Quants metres pot arribar a medir?
20.
35.
20, diu un Excel Camarasa.
No.
35.
20.
En Pere Givert.
35 són molts, no?
7.
Les femelles superen en grandària els mascles, mesurant 27 metres de longitud, mentre els mascles mesuren 25. Aquestes coses de l'espècie animal que... Les femelles sempre van per endavant. Superar els mascles.
Aprofita en qualsevol moment i circumstància.
Així que havies dit 20-35, era un 27, jo crec que es queda...
Mig per mil,
el
pels
premi,
dos.
Queda...
A mitges.
No, en Tomeu Fiol avui, el control tècnic, se'l queda ell. Programa carregat avui de persones i amics que ens visiten i que telefonarem perquè ambienta ja en el municipi del Castell amb les festes de Sant Jaume.
Sí, conversarem amb el batle del municipi, en Lluís Camps, per veure com es prepara el poble per viure les festes de Sant Jaume. Demà divendres sonarà el primer toc de Fabiol que donarà inici als actes de la colcada. Després conversarem amb qui ostenta el càrrec de caixera batlessa, na Paula Carbonero, i amb el flamant pregoner de Sant Jaume, Antoni Sans, conegut a Castell com Antoni de l'Autoescola, o Toni Esfavioler. I a la recta final del programa rebrem els estudis a la presidenta i el vicepresident de l'Associació de Propietaris de Binissafua Platja, que ens contaran les novetats de la reunió que van mantenir ahir amb l'Ajuntament de Sant Lluís per reubicar una antena de 23 metres instal·lada a la urbanització i que ha generat el rebuig dels veïns. La salutació musical serà a càrrec d'en Leo Manso.
Abans, però, entrem en matèria fent una ullada a les notícies de la jornada que passen per aquest comunicat que més l'Ajuntament de Ciutadella amb les novetats de la peatonalització i el conflicte d'Esborn.
Correcte, i en el qual el consistori explica que els 22 empresaris de la plaça d'Esborn exigeixen indemnitzacions i també un aparcament subterrani per retirar la demanda, que de manera cautelar, recordem, obliga a retornar els cotxes a la plaça. Aquestes eren dues condicions imprescindibles, però n'hi havia d'altres, com tornar a habilitar una parada d'autobús, crear un carril de circulació a bona part de la plaça al mateix temps que es mantenien les terrasses a la calçada i permetre noves autoritzacions. L'Ajuntament assegura que ha analitzat aquestes peticions, la majoria de les quals, però, han acabat sent rebutjades, diu, per motius tècnics. Sentim la batlessa Maria Jesús Bagó.
L'aparcament soterrat no s'ha descartat en cap moment, però és una infraestructura que té unes característiques molt especials i que no es pot plantejar com una solució immediata ni com una condició prèvia per mantenir la reordenació actual. I bueno, tot el tràfic rodat, constant i continu a la plaça dificulta també aquesta coexistència amb les terrasses, entre d'altres coses.
Fa uns dies les negociacions entre totes dues parts es van trencar. L'equip de govern municipal acusa els demandants de fer-ho de manera unilateral.
Lamentam això, que no han volgut continuar analitzant les propostes i les contrapropostes, que han trencat negociacions i que no hagin volgut celebrar una reunió conjunta que havíem demanat cara a cara a l'Ajuntament amb els demandants.
Recordem que la justícia ha donat la raó als demandants de manera cautelar i exigeix el retorn dels cotxes i els aparcaments a la plaça d'Esborn de manera immediata. Al migdia, a l'informatiu, escoltarem què hi diuen els empresaris. També és notícia que el PSOE ha acusat al Consell i també al govern d'ocultar l'abast real de la crisi hídrica que pateix l'illa. Els socialistes denuncien que les reserves estan molt pitjor que les anunciades fa uns dies. Les informacions oficials indiquen que els aqüífers de Menorca es troben al 34% el passat mes de juny. El PSOE, però, apunta que això es tracta d'una mitjana que no reflecteix la realitat. En aquest sentit, detalla que l'aqüífer de Ciutadella està al 56%, que el que abasteix Mercadal al 27% i el que abasteix els 6 municipis restants a un insuficient 23% de la seva capacitat i tot plegat, diuen els socialistes, quan encara no s'han vist els efectes de la temporada alta. Sentim el secretari general del PSOE, Pepe Mercadal.
La crisi de l'aigua que tenim a Menorca és molt pitjor de lo que ens expliquen. L'evidència demostra que la situació és alarmant i fan falta mesures valentes, especialment encarades en els grans consumidors. I això se pot fer sense criminalitzar a cap sector.
Lamenta que només Mo està prenent mesures, diu, per fer front a aquesta situació. I acabem amb l'O, que va celebrar ahir els 100 anys de la concessió del títol de ciutat i ho va fer en un acte institucional que va servir també per reconèixer el paper del teixit empresarial en el desenvolupament del municipi. Un homenatge a generacions d'emprenedors que han convertit-lo en una ciutat industrial i dinàmica. L'acte va començar amb una conferència del periodista Miquel Àngel Limón, que va recordar com el 1926 Alfons XIII va concedir a l'O el títol de ciutat pel desenvolupament de la seva agricultura, indústria i comerç. L'Ajuntament va reconèixer empreses i empresaris vinculats a sectors com el calçat, l'alimentació, la metal·lúrgia, la construcció i també els serveis. 100 anys després, el títol continua vigent, però el missatge és de futur. Ser ciutat no és només un honor, és també una responsabilitat. Sentim primer el conferenciant, el periodista Miquel Àngel Limón, i tot seguit a l'empresària del calçat, Magdalena Pons Quintana.
Significa que avui en dia els agents municipals han d'aspirar a treballar com si fos una gran ciutat qualsevol comunitat humana. Després dependrà del seu nivell de pressupostos, del seu nivell demogràfic, però ha d'aspirar a la màxima diríem, qualitat de vida per als ciutadans i oferir-los el màxim de benestar i de serveis socials.
Bueno, nosaltres estem molt contents perquè el papà va començar l'any 53, d'uns 73 anys de fàbrica aquí a l'O, va començar aquí a San Diego, després va ser aquí al carrer d'Esforn i ara és allà on som. I bueno, molt contents de participar i d'aquest homenatge que fan perquè se dona ànims a continuar perquè tots són tant de problemes i tantes coses que tenim el dia a dia, però que aquestes coses es reconeixen i creiem que està molt bé.
Les notícies tornaran a aquesta mateixa sintonia a les 2:30. Gràcies, company.
Que vagi bé, fins després.
I què diu l'actualitat meteorològica, Pere?
Diu que tindrem un dia de sol, però enterbolit per la pols en suspensió i alguns núvols mitjans i alts a partir del capvespre. Les temperatures continuen altes, amb màximes diurnes de 34 graus i nits tòrrides, que no baixaran dels 23. Vent fluix de migjorn i llebeig amb brises costaneres.
Idò, seguim amb sa calor, 64% d'humitat a aquesta hora del dia, 32 graus a Mó, són les 12:18 minuts, pausa i tornem.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia Menorca.
A Es Castell, últim els darrers detalls per celebrar les seves festes patronals. La Colcada de Sant Jaume reunirà 79 caixers i caixeres amb una junta de caixers on s'estrenen alguns dels seus membres. Sa caixera Batlessa, Es Caixer Casat, Es Caixer Capellà i Sa Fabiolera, que enguany seran l'Helena Ramos, que sortirà demà per iniciar el primer dia dels actes protocolaris protagonitzats per Sa Colcada.
Unes festes que arriben a Es Castell després d'un any complicat, tant pels membres de Sa Corporació Municipal com també pels veïns de Sa Zones Afectades per les pluges de l'hivern passat i el tràgic accident de la cala Sant Esteve. Lluís Camps, Bala d'Es Castell, bon dia, com va?
Hola, bon dia.
Un hivern complicat pels veïns i veïnes d'Es Castell, en sa que en el municipi heu viscut situacions complicades, aquest accident mortal d'un dels veïns al caure una gran roca damunt casa seva. Amb la memòria de l'adversitat i sa solidaritat d'un poble, les festes enguany es plantegen com un homenatge a tot aquest esforç col·lectiu.
Sí, és veritat que van tenir un inici bastant complicat el mes de gener, el dia 27 de gener, quan van tenir la tràgica notícia de l'accident de la cala Sant Esteve. I bueno, ha estat un any que és veritat que ha estat marcat molt per donar prioritat a la seguretat, a poder disposar de projectes i de revisions d'Espanya Segà per intentar acotar i que no pugui haver cap incident més. I bueno, per tant, ha estat un any bastant convuls, no? Però bueno, la vida de seguir, els veïns van demostrar la seva solidaritat i la unió com a germanó, no? com a pinya, com a poble. I bueno, pues, a mesura que van passant els mesos intenten pues, anar tornant ja a la normalitat i intentant pues, que les nostres festes i tradicions i patró pues, que se pugui seguir endavant en la vida. No?
La normalitat està totalment restaurada en aquestes zones afectades o hi ha encara actuacions que s'han de desenvolupar?
No, encara hi ha actuacions que se tenen que desenvolupar. Val? Ara venen els habitatges allà on tenen Espanya Segat amb més precari, amb més precarietat, i bueno, ahir, per exemple, vam mantenir una reunió amb els veïns de Funduku, allà on precisen fer actuacions supervisades per un facultatiu, i bueno, se li va fer l'explicació, va estar present el tècnic que es va desplaçar de la península a posta per poder aclarar qualsevol dubte i de més. I ara, durant el dia d'avui, se li farà entrega als veïns afectats pues, del document que s'ha elaborat perquè ells puguin començar a preparar la feina que tindran que anar desenvolupant.
Una feina que tenen que anar desenvolupant, però que ja estan també tornant a estar instal·lats a casa seva. Tots els veïns han tornat?
No, tots els veïns no han tornat, ni a la cala ni a Sunduco. Hi ha qualque veí que primer tenen que fer unes actuacions de seguretat per la seva pròpia seguretat, principalment, més que pugui tenir una afectació a la via pública. Les accions que s'han fet que podien tenir afectació a via pública, per tant, un interès general, l'Ajuntament han intentat totes aquelles parts que nosaltres han pogut anar desbloquejant i resolguent o via el propi interessat privat, propietari, ha fet l'actuació o nosaltres han fet algunes de forma subsidiària que després hi haurà que replicar la despesa que s'ha generat en el propietari, però bueno, per intentar acurçar els temps de tenir que bloquejar els accessos. A dia d'avui encara Fonduco, l'accés encara està condicionat a tenir que fer una actuació important i bueno, intentant avançar amb els projectes i en les negociacions en la propietat per intentar que sigui el més possible.
I de projectes que estan com a prioritaris damunt de la taula d'esbala del castell, quines novetats hi ha a les festes de Sant Jaume 2026, Bala?
Bueno, són unes festes, per exemple, que marquen ja el final de cicle de la legislatura, per tant, la corporació municipal, pues, sabent que són les darreres festes abans d'uns comicis electorals, són unes festes que sempre pues, des de la corporació municipal pues, intentant anar tots a una i intentant pues, que la gent pues, pugui participar en tota la varietat de programa de festes, tallers per als més petits, concerts, sopar de veïns, pues, després els dos dies clau, no? El 24 i el 25, que, però, bueno, que la gent ja pues, aprofita a desconnectar de les obligacions i poder disfrutar de la nostra festa i, bueno, i el que desitjam de l'Ajuntament, no? Que la gent pues, participi a tot el que se prepara, que intenti complir la normativa regulada per poder disfrutar en seguretat i, bueno, i aprofitant pues, a desitjar a tots els veïns del castell un gloriós Sant Jaume i a tots els visitants que ens venguin pues, que també puguin disfrutar de la festa i que facin cases les recomanacions i les forces i coses de seguretat que estaran presents, no? Qualsevol dubte que tinguin.
Una junta de caixers que estrena alguns càrrecs i que, a més, hi ha aquest relleu generacional amb una caixera valdesa jove, na Paula Carbonero, i també un capellà jove, en Miquel Àngel Riera, nou relleu generacional, que hi ha pocs caixers capellàs en aquests moments per representar l'Església dalt del cavall. Per tant, bones notícies també amb el caixer casat i n'Helena Ramos, que també s'estrenen.
Sí, sí. Tenim una varietat d'estrenos amb els càrrecs, no en l'experiència ni en la seva trajectòria, que tots tenen una dilatada trajectòria contrastada, excepte la capellana, que enguany s'estrena. L'any passat va ser nombrat capellà de l'Església de Roser d'aquí del castell i, per tant, la tradició també es prioritza la primera opció amb el representant, no? I, per tant, també Miguel Àngel s'estrena, una persona que també pues, està atent, participatiu en totes les juntes per poder aprendre, se deixa aconsar quan té qualsevol tipus de dubte i, bueno, sabem que per la seva part s'hi ha dedicat el màxim i que farà el paper representatiu, com no pot ser d'una altra manera, el millor possible i que disfrutarà.
I na Paula Carbonero, a qui li ha confiat el càrrec de representar-lo a la Qualcada com a caixera valdesa?
Sí, enguany, per diferents motius, vale? Tocava en aquesta cohesió pues, que fos una dona, i pues, na Paula pues, és una veïna del poble, ja du 10 anys que surt a a la Colcada, aquí a les festes del castell, i per tant, pues, també era una altra persona preparada amb experiència i que també pues, farà el millor possible per deixar la figura, en aquest cas, delegada en la meva persona cap a ella, que ho farà de deu com tothom, com tots els queixers.
I de començar amb ratllant de qüestions més de la corporació municipal i ara per acabar també aquesta alegria de poder estrenar la nova passarel·la que uneix Cala Corpa amb el moll d'en Pons que vam presentar fa uns dies i que també si volem fer un alè i passejar una estoneta de vora la mar ja podem anar a gaudir després d'anys, de 7 anys i d'obres acabades ja.
Sí, ha estat una obra que se va complicar quan se va trobar escorall, va també afectar l'època de la pandèmia i bueno, pues, quan van reprendre la legislatura, pues, quan vaig tenir l'honor de tornar a poder representar el Basílic del Castell, pues, va ser una de les primeres projectes que me vaig interessar i esforçar perquè sortigués endavant. Com us podeu imaginar, amb el pas dels anys, en les guerres que tampoc han ajudat, va haver una actualització molt severa dels preus, quasi un 40%, i clar, l'autoritat portuària, que era aquest organisme que ho ha sufragat tot i s'ha fet càrrec de tot, doncs clar, ha tingut que anar prevent les seues partides, les seues justificacions i tràmits administratius corresponents perquè fos una realitat. I bueno, doncs dimarts, aquest dimarts, dia 21, van tenir ja... la sort de poder-ho obrir a tot el públic. Hi ha que recordar que s'ha fet una actuació d'urgència, s'ha netejat l'Espanya Segat, s'ha dotat d'una malla i encara queda fer una actuació que se farà dins hivern, vale? fora de temporada, l'apertura de recorregut està en garantia, està assegurat, els tècnics qualificats, però després, per acabar de consolidar cap al present i futur, doncs se farà aquesta actuació dins aquest pròxim hivern.
I davant, no l'entretenim més, que són dies encara molt preparatiu perquè tot estigui a punt demà. Per primer, començar-ho ja amb esbaranar ofert per l'Ajuntament amb caixers i cavallers i després ja el primer toc de Fabiol de les festes de Sant Jaume. Bones festes, gloriós Sant Jaume i gràcies.
Moltes gràcies i B3 com sempre i gloriós Sant Jaume per tota Menorca.
Som els del castell, esquermant la cuerga i armant el bordell. Som els del castell, esquermant la cuerga i armant el bordell.
I com comentàvem ara amb Basbal, enguany s'ha confiat amb una jove del municipi per representar-lo a la Qualcada com a caixera batlessa a les festes de Sant Jaume. Ella és na Paula Carbonero, nascuda l'any 2001 i que qualca des de que té 8 anys.
Paula, bon dia, com va?
Hola, bon dia.
Preparada per demà?
Molt preparada.
Molt preparada. Tens 10 anys d'experiència, m'ho deia. Ara es balla sortint a la Qualcada de Sant Jaume, però primera vegada dins la Junta de Caixers i, a més, presidint.
Exacte. Enguany farà 10 anys que vaig sortir per primera vegada quan tenia 14 i primer any de ser part de la Junta, sí.
I com assumeixes aquest càrrec? Com t'has preparat per aquesta responsabilitat, Paula?
Bé, com bé dius, és un càrrec amb molta responsabilitat, és tot un honor per jo. I res, al final he demanat consell a antics caixers, bales i gent de la Junta, part de tot l'equip de cavallers. I al final és un poc de pues, viure tots aquests anys, veure com ha anat i demanar consells en els qui millor m'ho poden aconsellar, que són els més experimentats.
Per presidir la Qualcada, més de l'entrenament amb el cavall, que na Paula el té més que de sobre, perquè qualca des dels 14 anys que surt a la Qualcada com a cavallera de Sant Jaume, també supos que t'has hagut d'aprendre i empapar dels protocols de Sant Jaume, perquè si qualque cosa té el teu càrrec, és que s'han de prendre decisions importants si qualque cosa passa.
Exacte, els protocols com a cavallera ja era algo que tenia molt assumit, però els d'enguany tenen certes modificacions i molta més responsabilitat i és saber prendre decisions en el moment i i al final fer-ho el millor possible per tothom sempre.
Què falta per fer aquesta hora del dia, just a dia antes de que sonis primer toc de Fabiol?
Ara ja està tot a punt i ja és esperar que sigui demà a les 8 i tinguem esberenar de queixes i comencem la festa.
Com recordes el moment, el dia que es Esbala et va demanar que el representassis a sa qualcada, t'ho esperaves?
No m'ho esperava per res. Va venir en Lluís i m'ho va demanar i jo no vaig dubtar en dir-li que sí, clar que sí.
Paula, ets la primera persona de la teva família que ostenta un càrrec dins la Junta de Caixers del Castell?
Bueno, de fet, sóc la primera persona de la meva família que ha sortit a unes festes, que està a Cavallera i caixera en guany.
I com ho viu la família? Quin honor, per la família també acompanyar-te.
Exacte, ells estan molt emocionats, sempre m'han acompanyat tots els anys i en guany més encara.
T'has preparat de qualque manera diferent amb el cavall perquè clauràs amb el teu càrrec també dur la banda de comandament?
Sí, bueno, amb el cavall no m'he preparat d'una altra manera, sí que intentar tenir moments de calma al final de quan ets davant l'Ajuntament, tot la plaça, amb tot el bullici i poder estar tranquil, que estigui tranquil i calmat, però res més enllà de ça.
Clar, hi haurà moments en els que estaràs tu de protagonista que no has viscut mai com a cavallera de la cavalcada de Sant Jaume.
Exacte, hi ha moments que jo no he viscut i moments que, com he estat part de tots els cavallers, tampoc he vist com ho feia el Caixabatle. Al final, el primer tot de Fabiol, si no és part de la junta, no hi ets, i les corregudes és algo que tampoc havia fet abans.
Clar, en el primer toc de Fabiol, si no estàs dins la junta, el que estàs fent és acabar-te de preparar o ja preparada esperar que te vinguin a cercar.
Amb el primer toc de Fabiol des de matí, jo crec que tots que veiés i som baix que l'estem mirant, que estem mirant el Fabiolet quan comencen les festes perquè és un dels moments més emotius. Però des dels escenaris deu viure diferent.
Perquè encara hi ha unes quantes hores des del primer toc que es fa es matí fins que us venen a cercar després per fer el replec.
Exacte.
Quin és el teu vincle amb el món del cavall i el món equestre, Paula?
Bé, jo vaig començar quan era més petita, tenia uns 8 anys, vaig començar a col·locar cavall com a un extraescolar, diguéssim, perquè m'encantava aquest animal, però no va ser fins als 14 que no li vaig agafar més gust a la doma menorquina i ja vaig sortir directament.
Quin és el moment que tens més ganes de viure de tot el que viuràs a partir de demà com a caixera val·lesa?
Jo crec que agafar la canya com a caixera valleta, agafar la canya sempre és més emocionant per jo, però en guanya amb més motiu encara.
Oi tant que sí. Idò, Paula, encara estàs fent feina a aquesta hora del dia?
Sí.
A quina hora plegues?
Ara fins les dues estic aquí a feina.
I demà ja no hi tens que anar?
No, demà ja no.
T'han donat lliure?
Exacte, demà hi he passat lliure.
Fantàstic, idò que gaudeixis, Glòria Sant Jaume, Paula.
Moltes gràcies, Glòria Sant Jaume, a tothom.
Estan escoltant El Dia a Menorca.
I a les 12:36 minuts seguim el castell perquè bé, demà comencen els actes protocolaris, la cavalcada, els cavalls, però el castell fa dies ja que viuen l'ambient de festes amb molts actes que conformen el programa d'actes i la cultura, l'esport, la música, ja formen part del dia a dia dels veïns i veïnes del castell.
Sí, de fet, en Toni Sanz Cardona, conegut entranyablement com a Toni de l'autoescola, Toni Esfavioler, ha estat l'encarregat de pronunciar el pregó de les festes de Sant Jaume d'enguany, un pregó que va emocionar els veïns i veïnes.
Toni, bon dia, com va?
Bon dia, com estem, de bé?
Bueno, jo ben emocionada de saludar-te. Com va anar, com vas viure tot aquest pregó?
Pues mira, amb molta emoció, amb molta emoció. Ja feia un parell de mesos que hi preparava i tal, però sempre estàs amb els nervis aquells de la responsabilitat que comporta això, no? D'estar tal vegada a l'alçada de lo que el poble es mereix, no? Però va anar estupendo, va ser superemotiu, superil·lusionant i va anar superbé, la veritat.
Com el vas enfocar per aquells que no van tenir oportunitat d'estar en el pregó de les festes de Sant Jaume? A qui el vas dedicar? Què és el que vas destacar en aquest moment de tanta responsabilitat?
Pues mira, jo ho vaig fer un poquet a partir de la meva relació ja amb Sant Jaume, des de quan era un al·lot, i tota la meva vinculació amb Es Castell, no? Ja sigui a través de l'autoescola, a través de la meva dona, que és d'aquí d'Es Castell, i a través del càrrec de Fabiola, sobretot. Va van sortir pels moments emotius, anècdotes, records, saps, I vaig repartir molt de xupa-xups, clara?
Què me dius? Molt de xupa-xups?
Sí, tothom, home, tothom.
Que bé.
Tu vas menjar calcun, també.
Jo vaig menjar calcun, bueno.
I com que saps que és et senya de l'autoescola,
llavors
pues, van repartir xupa-xups a tot el públic.
Deu ser per això que als meus fills els agrada molt els xupa-xups, perquè jo ara els explicaré tota l'audiència del Dia Menorca, que jo em vaig treure el carnet de conduir, com tantes persones que ens estan escoltant, amb en Toni de l'autoescola, a una setmana de tenir el meu fill gros ben embarassada, te'n recordes o no?
Sí, sí que me'n record, i tant que
no arribava ni en el volant.
Sí, però ho vam salvar tot,
Ho vam salvar tot exacte. I tant, sí. I als meus fills els encanta els xupa-xups, que deu ser per aquell que em va regalar quan just vaig aconseguir treure'm el carnet.
Ja pot ser.
En Toni, nascut a Mó l'any 1965-66, amb forts lligams en el castell, des de, com bé ens expliques, la seva infantesa, amb aquest vincle també amb la seva dona, on te coneixen com en Toni de l'autoescola, Toni es fa violer, perquè també, bueno, t'hem vist dalt de la somera amb aquests moments tan especials, que justament enguany tenim Fabiolera nova també, Sant Jaume, en Helena.
Bom, si ja havia sortit ella un any, veus, i ara li torna a tocar aquest castell, saps què passa? Que som nada més, si m'ho estàs comptant, la Cristina i jo són 6 Fabiolers més. I clar, es van tornant, saps? Van fent un any cada un, i així pues, dona que pugui sortir tothom.
Quants anys has sortit tu, Toni, en cansalança colcada?
29.
29 anys amb el teu Fabiola. L'any passat va sortir també?
Sí, l'any passat va ser el moment que la Cristina i jo, que som els que, ho van retirar després de tant d'anys, van sortir tots dos. Sí, va ser l'any de l'acomiadament nostre.
Quants anys de record, no?, sent Fabioler del poble d'Es Castell?
Molts, molts. Molts i moltes anècdotes i s'estima, sobretot s'estima rebuda de part de la gent. Això és algo que és inexplicable.
Una estima que supos que també vas tenir en el pregó, que si es van emocionar
tant,
els veïns i veïnes, tu també.
Sí, sí, sí. Bueno, jo estava superemocionat i bon, després tothom qui me veu me diu que molt bé, que tal. Vull dir, estic, de veritat, estic un poquet damunt un nivolat.
Bueno, i així ho viuràs durant aquests pròxims dies, perquè ser es pregoner no només és fer es pregó, sinó que té aquell lloc, aquell càrrec meravellós de primera línia també, no?
Sí. Com tu, jo que pensava que l'any passat ja havia acabat,
I mira...
I sap per on. Sí. Però bé, molt, molt content, amb molt de gust i molta il·lusió per tot.
Perquè ja no tornaràs a sortir de Fabioler?
No.
Va ser l'any passat?
Vaig acabar.
Exactament,
va ser. Exacte. Sí, perquè hi ha que donar pas, com que és que ell pensa que som el poble que tenim més fabiolers de tota Menorca.
Imagina't.
I hem de donar pas, perquè jo me'n recordo quan jo vaig començar, que a vegades se criaven d'altres pobles que no tenien fabiolers, era una figura aquí. Havia anat un poquet enrere. Clar, i ara es veure que per tot hi ha fabiolers a mansalva, que diríem, es veu, doncs, la veritat, que és un motiu de molt d'orgull.
Perquè com vas començar? Recordes qui te va ensenyar a sonar el fabiol i per què te vas posar a fer de fabioler?
Mira, jo som flautista, tota la vida. Sempre havia anat amb grups folclòrics i això. Coneixíem a Cristina, lògicament, que també sonava amb el grup folclòric del Castell, i ella, qui va sortir per primera vegada l'any 88, va ser la primera fabiolera de Menorca, s'ha de destacar, l'any 96 ella no va poder sortir i m'ho van demanar jo. I pues, jo, pues, mira, 15 dies antes, com que tenia fabiols i això, pues, vaig partir i fins l'any passat.
I quants fabiols tens a Cateua? Els has comptat qualque vegada o no?
Vam tenir 10 o 12, ben bé.
10 o 12.
Sí, de diverses llenyes, de diversos materials i tal, sí.
Clar, i sona diferent depenent del material i clar...
Cada... Sí, i tant. Són d'un o un altre hi ha diferències. Sí.
Per tu,
jo, per exemple, de canya, de la seria tradicional, pues, té un so més dolç, ho fa que et sent menys. I a uns altres hi ha la de ginjoler, de parera, n'hi ha de tot materials. Jo, el meu, si m'agrada més, és de ginjoler.
Aquest és el que més t'agrada sonar. Exacte. Li has donat qualque consell a en Helena? Li has decidit el teu relleu amb qualque recomanació?
Bueno, sempre anem rellant, perquè com que m'ho duim molt bé tots, fem qualque trobada, qualque reunió, qualque berenar, i sempre intentes, pues, si te demanen, encaminar en tot el que pots, però estic convençut de que triomfarà, perquè a més és un, a part d'una gran persona, és una gran fabiolera.
I
ho farà molt bé.
Estem segurs que sí. Enguany, com viurà ses festes de Sant Jaume, Toni?
Ui, relax total, relax total, i després doncs, participaré com a pregoner a qualque acte, a la ballada, per exemple, se'm fa molta il·lusió, i bueno, però serà d'una manera molt diferent.
I d'una manera diferent, però molt especial, com a pregoner de ses festes de Sant Jaume. Toni, de l'autoescola o Toni, es fa violer? Quin t'agrada més?
Més ben igual, perquè com que són dues coses que he fet pràcticament quasi tota sa vida, pues, que sa gent me digui com vulgui.
I d'una forta abraçada, Toni, un plaer conversar una estoneta amb tu.
Igualment, Clara, estic molt contenta.
Gloriós Sant Jaume.
Molt bé, gràcies.
Bones, hola, som el Leo Manso i us convido a escoltar S'equilibri entre totes les bèsties, una de les 8 cançons que acompanyen el CD del Quart, una obra de teatre que estem representant. Només està en format físic i la podreu trobar a la nostra pròxima actuació, que serà el 28 d'agost en el Teatre Romà d'Alcúdia, o contactant amb xàfec-teatre a Instagram. Espero que us agradi. Per moments estic bé, per moments em sento tan covard. A més per dins estic canviant i no sé com pensar, però ho faig, necessit contestar. Mentrestant no sé on, però sap poc importa. Algú com jo ha començat a sentir el que una guerra comporta. Els més amables diran que un món amb tantes misèries és el que ens mereixem, s'equilibri entre totes les bèsties. Com si tot anés bé, com si res ens pogués matar. A més per dins estem canviant i no sé com pensar, però ho faig, necessito contestar. Mentrestant no sé on, però sap poc importa. Algú com jo ha començat a sentir el que una guerra comporta. Els més amables diran que un món amb tantes misèries és el que ens mereixem, s'equilibri entre totes les bèsties. Ens amagam allà on sabem, ningú es volia trobar. Necessitam pensar que tot pot tornar a començar. I els més amables diran que un món amb tantes misèries és el que ens mereixem, l'equilibri entre totes les bèsties.
Les 12:47 minuts, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
Torna la campanya de bons de producte local.
Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia Menorca. Fet a casa.
Recte final del Dia Menorca per ratllar de vin i safua a platja.
Sí, perquè aquest dimecres l'Associació de Propietaris ha fet una assemblea extraordinària per tractar el tema de la controvertida instal·lació d'una antena de telefonia mòbil de 23 metres d'alçada a la urbanització al costat del restaurant Choco. Hi han estat presents els veïns, l'advocat que el representa, Juanjo Mascaró, la batlessa de Sant Lluís, Lore Strong, i altres representants polítics.
Ens acompanyen als estudis presidenta de l'Associació de Propietaris de vin i safua a platja, Nadesiré Olives. Bon dia, com va?
Hola, bon dia.
I també en Clemente Junquera, vicepresident de l'entitat. Com estàs? Bon dia.
Buenos días, gracias.
Bueno, poseu-nos un poquet al dia. Aquest dimecres vau tenir reunió. Hi ha novetats? Què és el que heu pogut investigar? Quines noves informacions teniu sobre la propietat dels terrenys i de la situació d'aquesta antena de telefonia mòbil?
Bueno, ahir van tenir aquesta assemblea extraordinària general, podem dir, perquè se sol fer una assemblea en s'any. Va tenir l'assistència de l'alcaldessa junta amb el concejal d'urbanitzacions i per part de la oposició també van convidar que vingués na Carol Marquès. Per nosaltres és un gust es poder dir que va venir moltíssima de gent. Havíem encomanat 50 cadires i me'n van faltar, o sigui, va quedar gent dreta. I podem dir que aquesta assemblea va anar un poc, diguem, fent una sèrie de... que la gent se pogués expressar, que l'alcaldessa pogués contestar les preguntes finals després. El nostre advocat, en Juanjo, va donar una explicació des del principi de lo que s'havia estat fent fins a l'actualitat i van quedar en que a partir d'avui se faria un resum, diguem, a través dels nostres advocats, posar-ho de manera actualitzat i veure quin camí han de seguir. I per part del nostre administrador, en Tomeu, pues, també va donar tota l'explicació de que nosaltres som una associació de propietaris totalment legal, va donar les explicacions pertinents i a partir d'aquí després ja vam començar a ratllar el tema de lo que seria l'antena, que ho estem dient malament perquè al final és una torre de telecomunicacions. L'antena encara no està instal·lada.
Buenos días. La noticia que se adelantó ayer, que mucha gente lo desconocía, es que realmente el propietario de los terrenos donde está ubicada la torre es la entidad CaixaBank. Esto mucha gente lo desconocía. Nosotros, desde los primeros días del mes de mayo, ya teníamos conocimiento de ello porque solicitamos una nota simple en el registro de la propiedad donde figuraba el tipo de contrato que tenía CaixaBank con Kingdom Creation SL, es la empresa, la sociedad que explota el restaurante Choco, y lo que tienen entre ellos firmado es un arrendamiento financiero. Esto, ¿por qué es muy importante? Porque por todas las investigaciones que hemos hecho a través de Mascaró Abogados y miembros de la asociación, que a su vez también son abogados y de algunos bufés muy importantes a nivel de España, todos nos han confirmado lo mismo. Es imposible en un arrendamiento financiero que haya ninguna cláusula por la cual se permita, en este caso a Kingdom Creations, Choco, para que nos entendamos, poder firmar un contrato para ubicar una torre de telefonía en un terreno que no es de su propiedad. Entonces nosotros intentamos que el nombre de CaixaBank no saliera en ningún momento. Hemos venido a esta IB3 Radio, jamás hemos pronunciado CaixaBank, nos han entrevistado otras emisoras, prensa, porque se estaba haciendo unas negociaciones paralelas entre nuestro bufete de abogados y los servicios jurídicos de CaixaBank. Esto empezó el 18 de mayo. Yo personalmente me reuní con una persona de CaixaBank. Fue muy predispuesta, no tenían ninguna información porque ellos desconocían que se hubiera realizado esa torre en una propiedad suya. Y entonces nos requirieron toda la información, toda la documentación posible y en ese momento ya se puso Juanjo Máscaro al mando de las operaciones y hasta el día de ayer tuvo conversaciones con los servicios jurídicos ya a nivel de Islas Baleares, ya no de Menorca, y CaixaBank en ningún momento ha dado una solución a eso. Pero, lo queremos decir muy claro, el contrato entre Totem, que es la instaladora de la torre, y Kingdom, que es el que regenta el Choco, es imposible que se haya producido de manera, digamos, ortodoxa, porque el propietario es CaixaBank y ellos desconocían que se hubiera firmado eso.
Per tant, aquí l'antena, la torre de telefonia, s'ha posat entre la societat que gestiona el restaurant Choco, entenc, i l'empresa de telefonia.
Correcte.
Sense comptar amb els propietaris del terreny que és, pel que heu descobert, CaixaBank i que aquesta informació és la que és nova, que no es coneixia. Què us diu el vostre advocat? Quines són les solucions? I com a partir d'ara què farà CaixaBank també? Perquè si no ho coneixia, quina és la seva postura?
Claro, nosotros llevamos desde el 18 de mayo esperando que CaixaBank tome una decisión. Todos los abogados dicen lo mismo. La llave para anular un contrato de arrendamiento financiero en el cual te están incumpliendo una de tus cláusulas principales es que no puedes subarrendar una zona de un terreno que no es tuyo. Y más para un tipo de instalación como esa, CaixaBank la tiene en su mano. Ellos desde el minuto uno podían haber actuado porque es un claro incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero. Por eso nuestro abogado ha insistido hasta el día de ayer y hasta el día de ayer no ha salido en ningún medio de comunicación que CaixaBank era el propietario. Pero creo que CaixaBank debe actuar ya de una vez.
Per què vos heu decidit ara fer-ho públic?
Perquè veiem que no estan actuant.
Una mesura de pressió també, no?
Exactament. Intentar, a veure, a nosaltres ens agradaria que tot això s'aclarigués de manera el més senzill possible per tothom. O sigui, el que no ens agradaria és arribar a acabar amb un judici ni que s'allargués amb els temps i no, intentar que això s'aclaresqui de la manera més fàcil, que seria que CaixaBank digui, senyores, això no se podia haver fet i se té que anul·lar aquest contracte.
L'Ajuntament, la Val·lesa i també l'oposició que vau estar reunits, poden fer-hi qualque cosa? Hi ha alguna cosa que estigui a les seves mans com a consistori?
La alcaldesa en su momento también ha estado en contacto con CaixaBank. Es decir, que desde el ayuntamiento se han puesto en contacto con CaixaBank, pero tampoco han obtenido ninguna respuesta ni ninguna solución. Entonces, solamente está esta vía y luego está la otra posibilidad, es que realmente Totem Towerco acepte la reubicación en los terrenos que el ayuntamiento de San Lluís le ofrece. Y ahí sí que, claro, habría una serie de requisitos de tipo económico, de tipo técnico y qué terreno nos ofreces para poder llegar a un acuerdo. Pero queremos dejar muy claro que en algún medio de comunicación se expresó que la reubicación era una cosa ya formalizada y para nada. Lo único que tienen un acuerdo, que se llama una adenda contractual, es entre Totem, instaladora, torre, y la empresa Kingdom Creation, Choco, donde con esta adenda contractual han añadido un punto a su contrato entre ellos privado, por el cual la primera, Totem, aceptaría la reubicación. Pero es un acuerdo entre ellos, no hay nada pactado con el ayuntamiento. Por lo tanto, a día de hoy, la reubicación se tiene que negociar.
Exacte.
I això sí, tiene que quedar muy claro, perquè parecia que estava hecho ja.
Segueixen negociacions.
Clar, perquè en tot cas l'empresa hauria de veure i valorar si l'opció que li dona l'Ajuntament en aquesta reubicació va bé per aquesta torre de telecomunicacions. Per tant, és una intenció, però clar, falten molts passos encara per fer. Mentrestant, la torre de telecomunicacions continua a la vista de tots els vezins de les cases de Binissafua Platja i continua també tota la feina per part de l'associació de propietaris per tal de poder treure l'antena i reubicar-la el més prest possible. Moltes gràcies per estar avui al Dia Menorca portant-nos les novetats de tota la gestió que esteu fent des de l'entitat.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Va, Pere, que fa dies que no tenim plans junts. On anem avui?
Va, avui capvespre a Ciutadella, on hi ha demostració de ballades folklòriques amb vestits d'època a càrrec del grup Arrels de Sant Joan a les 8:30 al mirador de Cala Blanca i a les 9 hi ha nit d'havaneres al port amb l'actuació dels menorquins Xalandri i el grup català Port Bo.
I demà tornem, com sempre, aquí. Demà vens, no?
Demà sí,
demà també,
sí.
Però tornes a marxar?
Algun dia.
Quin dia?
La setmana que ve, ja en parlarem.
Ja una altra vegada? Però sí. Sí que... No, bueno, en fi, demà tornem al Dia Menor, que vos esperam. Que no sigui vengant, volant, 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 les festes de Sant Joan, tiroret, pom, pom, les festes de Sant Joan. No volen cap que no estigui borratxo, no volen cap. Volant, 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 les festes de Sant Joan.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.